mantingut la vista prèvia al judici de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem, sense els encausats, només amb les defenses i també les acusacions. Les defenses han denunciat que és un judici a l'independentisme, els advocats defensors han al·legat vulneració de drets, han qüestionat el delicte de rebel·lió, han demanat que el procés es traslladi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Fiscalia, en canvi, ha respost de manera contundent, creu que hi ha hagut un delicte de rebel·lió perquè es volia derogar la Constitució i això afecta tot Espanya i, per tant, ha de ser el Suprem qui ha de jutjar el procés, segons la Fiscalia. Sentim el fiscal Jaime Moreno en nom dels quatre fiscals del Ministeri Públic que porten la causa de l'1 d'octubre.
El resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma.
Aquesta és la versió de la Fiscalia, mentre que les defenses han remarcat que tots els delictes, si és que n'hi va haver, es van produir a Catalunya, van afectar a Catalunya i, per tant, hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui jutgés el cas i no pas el Suprem. Si han d'anar al Suprem, alguns d'ells també han dit que els seus defensats volen fer les seves declaracions en català i, per tant, han demanat la traducció per tal de poder-ho fer en català. És tot just la primera sessió, són qüestions prèvies, però és la primera vegada que hem vist l'escenografia, hem vist els advocats davant del tribunal que haurà de jutjar el cas, és a dir, que és una mena de tret de sortida del judici, que és veritat que agafarà més embranzida a partir del gener, quan comenci pròpiament dit el judici.
A mi em sembla una qüestió molt important, el tema de la competència, perquè sembla una qüestió tècnica, però és una garantia processal que el Conveni Europeu de Drets Humans l'estableix com un dret fonamental que ha de ser respectat per tots els tribunals. És a dir, el jutge que t'ha de jutjar ha de ser el competent per llei. Llavors, el debat és important. Què trobem aquí? Jo crec que hi ha moltes irregularitats que s'han produït perquè tenim uns mateixos fets que s'estan jutjant al Suprem. També hi ha una part al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al jutjat d'instrucció número 13. Per tant, d'entrada, els arguments de la Fiscalia, que com que els fets han transcendit les fronteres de la comunitat autònoma, afecten a tota Espanya, hauria de ser igual per totes les parts que s'estan jutjant en aquest... que són els mateixos fets. Tenim el cas del Josep Maria Jové, que era el número 2 d'Oriol Junqueras, i la llibreta del qual la Moleskine va servir de base de la instrucció del Tribunal Suprem, que està al Tribunal Superior de Justícia i també és aforat, és company del grup parlamentari d'Oriol Junqueras. Llavors, aquesta contradicció jo crec que s'ha de resoldre i serà una qüestió molt important a l'hora d'anar després al Tribunal Constitucional, perquè això, si ara rebutja, que probablement es rebutjarà la qüestió de la competència, serà una qüestió a veure, i després al Tribunal Europeu de Drets Humans.
I després hi ha, per exemple, el cas de Jordi Cuixart, que no és aforat perquè no és diputat, mm-hmm. i que està allà en comptes d'estar aquí i se'ls acusa de sedició per uns fets que són anteriors a l'1 d'octubre, és a dir, de vulneració dels drets de la defensa n'hi ha hagut moltíssims i que aquest cas és irregular, ho hem dit durant els 13 o 14 mesos que fa que dura, de moltíssimes maneres. Per començar, el jutjat número 13 no tenia les competències per investigar i fer detenir càrrecs públics per rebel·lió, i ho va fer el 20 de setembre.
Bueno, després va reconèixer que no... Va dir que
sí,
no
sí.
les tenia. Primer...
Però molt temps després. I després aquest jutge,
no
malauradament, ha mort. I ara aquesta causa està veient on va parar, però la causa està aturada.
Sí, però anem a veure. Vàries coses. Primera, està al punt de fins a quin punt té sentit anar allargant de forma constant, anem fent recursos un darrere l'altre, anem allargant, quan en realitat jo crec que a tots ens interessa que quan abans es comenci a fer el judici, millor.
No, però
sobretot,
si les defenses...
Amb els presos.
Si les defenses
deixa'm un segon,
sí.
Vale? Deixa'm
després,
un segon.
Sí,
sempre et deixo contestar. Aquest és el primer punt que a mi em sobta, no? És a dir, bueno, que no em queda clar del tot fins a quin punt anar-ho allargant és interessant. Segona cosa, deies, home, és que els fets que es jutgen afecten a la resta d'Espanya. Si afecten a la resta d'Espanya, el tribunal és un o ha de ser l'altre. I si no és igual, llavors que ho equiparin. Ok, va, que ho equiparin, sí, per què no? Qui ha de dirimir, al final, qui és competent per jutjar què? Mira, et faig la pregunta directament, és a dir, qui ho hauria de dirimir?
Els fets, si un fet passa a Catalunya, s'ha de jutjar per tribunals de Catalunya.
Llavors, rebel·lió i sedició...
Per què el Suprem ha rebutjat el cas del Jové?
Pregunto, rebel·lió i sedició, llavors no té sentit que jutgin a nivell espanyol, sí, sinó que s'han de jutjar a Catalunya.
Teoria,
pregunto, eh?
Rebel·lió i sedició ja no s'haurien de jutjar perquè els tribunals europeus han desestimat aquesta causa i no han sigut un, sinó que han sigut diversos. I, per tant, està molt, és molt sospitós. Jo diria que és molt sospitós fins i tot en la posada en l'escena, que avui es veia quin era l'espai que haurien d'ocupar els encausats quan els traslladin a Madrid, que tu jutgis per rebel·lió i sedició, per exemple, Oriol Junqueras, o Raül Romeva o Carme Forcadell, i no asseguis allà mateix a Carles Puigdemont, que representa que era el president de la Generalitat i, per tant, era el màxim mandatari que emetia aquestes ordres. Per què no el jutges? Per què no l'extradiràs? Perquè hi ha dos tribunals europeus que t'han dit que per aquesta causa no val la pena extradir-lo. O sigui, el primer que tens dret és a posar en dubte que aquests delictes s'hagin comès.
I sobre això d'anar allargant, és a dir, els recursos ells els han de posar perquè han de poder anar al Tribunal de Drets Humans.
Exacte, sí, no.
Si no, és a dir, el Tribunal Constitucional ha d'acceptar o no acceptar els recursos.
Jo tinc molt clar que aquest sempre és l'objectiu, eh? L'objectiu és saltar...
I la lentitud no és correcta. I és molt civilina, aquesta lentitud. Sí, per tant, no poden deixar de fer-ho.
Per anar a Europa... Has de recórrer, si vols recórrer això a Europa o creus que és una manca de garanties, ho has de recórrer primer al Tribunal Suprem, després al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu. Si no ho fas ara, no pots al·legar directament a Europa. Per tant, anar-ho allargant, bueno, és una qüestió de si creus que t'estan vulnerant els drets, ho has d'al·legar, sí o sí. Després dius, on s'ha de jutjar rebel·lió i sedició? Per llei, no s'ha de jutjar la rebel·lió i la sedició a l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional, quan assumeix la sedició dels Jordis, argumenta que com que s'ha transcendit les fronteres i és una cosa que afecta més enllà de l'estat espanyol, ho assumeix excepcionalment l'Audiència Nacional. Però no tots els delictes de sedició es jutgen a l'Audiència Nacional.
Llavors l'argumentació no et sembla correcta?
Bueno, no em sembla correcte que si és un fet que s'ha argumentat i que s'ha produït a Catalunya, es jutgi el Suprem per una interpretació que es fa casualment d'aquesta llei en un cas concret. Perquè si es fa en el cas dels que estan empresonats i a l'exili, no entenc per què no es fa en el cas dels altres encausats.
Quina és la diferència en els interessos d'uns i d'altres en què jutgen un lloc o en un altre?
Jo només dic
pregunto,
que no s'ha aplicat la llei igual que s'aplica...
Home, primer, Fernando, no s'aplica la llei igual que s'aplica
en els altres llocs.
Què més?
Home, aquí no es vulnera el dret a la defensa en tant que pots expressar-te en català. Per exemple.
La proximitat.
I després
les defenses, també diuen que ho tenen molt més complicat, vestir la defensa, si els seus defensats han de fer el trasllat cada vegada perquè no hi ha calabossos a l'Audiència Nacional i per tant, al Tribunal Suprem.
Sobretot... El tema és, normalment, com s'aplica la llei i on es jutgen els casos, on es produeixen. Simplement s'ha d'aplicar la regla general.
Que resulti que quan t'agafen, quan et porten, t'havien de jutjar en el jutjat A i et porten al jutjat B, sigui per algun interès obscur. Clar. És a dir, a tu t'ha de tocar el jutge que et toca i no ha d'haver-hi cap sospita que aquell jutge ha estat col·locat. I és per això que ells demanen de ser jutjats al lloc on els hi tocaria, en el jutjat que els hi tocaria com a tu, si tu comets un delicte aquí, perquè, és clar, si jo et porto a l'Audiència Nacional, pot passar que jo tingui un jutge preparat. Aquesta és la qüestió.
Jo
diria una altra cosa, que tampoc hem d'obviar, i jo no em cansaré de dir-ho, ja sé que els arguments seran reiteratius, però que el Tribunal Suprem no tenim per què donar-li la pàtina de neutralitat que se li ha de donar després del que ha ocorregut els últims mesos, i no només en la causa a l'independentisme. És a dir, el senyor Marchena, que avui seia allà, que fa uns dies va ser el destinatari d'un complot de la Cambra Alta per posar-lo de president del Tribunal Suprem, doncs, en fi, no sé si algú que es presta a fer aquest joc polític és imparcial. De la mateixa manera que el mateix jutge Marchena, que és qui arxiva la causa del màster del Casado, doncs no sé si és imparcial. I el mateix jutge que es deixa influir per els grans poders de l'Estat, que és la banca, i canvia una sentència ferma, doncs jo no sé si hem d'admetre que el Tribunal Suprem és ara mateix el tribunal més neutre i més competent per jutjar aquesta causa.
Hi ha una cosa que jo crec que és interessant, i és més enllà de tot això que apunteu, que són dubtes raonables, a mi hi ha una cosa que em tranquil·litza, i és el fet, per exemple, de que el judici sencer el podem seguir. El podem seguir online, el podem seguir en directe, el seguiran els... tots aquests advisors internacionals. Per tant, al final, i jo ho he dit més d'una vegada aquí, És a dir, el que crec que tots ens hauria de preocupar, pensem el que pensem de base o qui, la ideologia que tinguem és indiferent, és que tingui quantes més garanties millor, cert, i que hi hagi quant més control millor, cert. Perquè el dia que surti una sentència favorable o condemnatòria o el que sigui, és a dir, una cosa o l'altra, hi hagin quants menys dubtes possibles de qualsevol tipus de parcialitat. I per mi, per exemple, el fet de que es pugui fer, que la pròpia sala sigui qui et passi àudio i vídeo de tot, jo crec que és una bona notícia. A partir d'aquí, tots els dubtes raonables que vulguem...
És una notícia molt natural. Però,
molt natural no estaria... Perdona, sí, no és tan natural.
No sempre passa.
No.
Però si no passés, estaríem flipant.
No, però en part, és que aquí sempre fem... Quan fem sang la fem bé, però quan hi ha coses que són novedoses i moltes vegades millor que d'altres països, i de molt més abans que d'altres països, no ens ho diem, perquè clar...
Estic completament d'acord en el que dius.
Sí,
el problema és que jo tot crec que tenim fins i tot els que estan a favor d'aquesta causa, o sigui, estan a favor que jutgi els polítics independentistes que estan a la presó, crec que tothom sap que això acabarà al Tribunal d'Estrasburg. I crec que tothom ho saps, que s'ha posat més pa que formatge, que no hi ha una causa tan fervent com per jutjar-los per sedició o rebel·lió, que és un toc d'atenció i és una venjança d'estat, que es pot dir amb altres paraules, però evidentment que és una causa contra l'independentisme i és una manera de dir alerta que l'Estat té totes les de la llei i va en sèrio, i això es dirimirà al Tribunal d'Estrasburg, però que aquest mentrestant que gestionarem entre tots, uns amb més angoixa perquè hi ha a la presó gent que estimem i que coneixem molt, i d'altres amb més perplexitat perquè arribarà un moment que fins i tot els adversaris polítics això els generarà molta incomoditat, perquè l'Europa d'aquests temps, un país com Espanya, no hauria d'estar jutjant presos polítics que se'ls està vulnerant els drets com a diputats, com a representants polítics, és a dir, una infinitat d'anomalies. Quan es dirimeix Estrasburg, haurà passat aquest temps. I aquest, mentrestant, serà el que políticament s'utilitzarà. I a mi em dol, però entenc que és inexcusable i que haurem de gestionar aquest impàs i no sabem quant temps tardarem.
Sí, no, jo estic d'acord que és una bona notícia que es televisi el judici, però que a l'hora de valorar el que està passant avui, per exemple, crec que el que has dit últim, és un dubte raonable, el fet de si ha de ser competent al Tribunal Suprem o no, crec que s'ha de poder plantejar i veure què s'ha aplicat en la resta de casos.
Si el plantegeu, si està plantejat a tot arreu,
s'ha plantejat, però
es pot plantejar.
S'ha d'acceptar,
que
hi ha un punt d'irregularitat quan una mateixa causa s'està jutjant en tres tribunals diferents.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. Veurem què és el que decideix. Abans de finals d'aquesta setmana, el Suprem dirà si ell és el competent per jutjar o si, en canvi, ha de passar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com defensen les defenses dels acusats. Un tuit de Jaume Alonso Cadillas de fa 20 minuts que diu: mentre el Tribunal Suprem celebrava la vista per decidir si és competent, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja està paral·lelament citant els testimonis de l'acusació pel febrer. Com a mínim podria aguantar les formes. És a dir, el Suprem ja està convocant els testimonis, perquè el Suprem també dona per fet que serà ell, el Suprem, qui acabarà jutjant tot plegat. Que, de fet, avui els advocats de la defensa ja deien que tenien poques esperances que la seva petició prosperés.